I saludem la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hem començat, Gemma, el 2024 amb moviments en el mercat o en el món del trail.
Sí, i hi ha un nom que destaca especialment per sobre de tota la resta, que és el Miguel Heras, que deixa Salomon, deixa una marca per una altra, marxa a Homa i formarà equip amb Gemma Arenas i Víctor de l'Àguila. És un nou projecte per Heras, que també inclou participar en el disseny de material, ser una mica el cap de files de la secció de trail de Homa, perquè la marca ara comença a apostar seriosament per la muntanya, pel trail, i ha volgut fitxar doncs, un home amb moltíssima experiència. Un home que està lligat a Salomon durant molts anys i que se'ns farà estrany no veure'l amb la marca francesa, però bé, és tot un plegat fruit doncs, de l'aposta general de les marques esportives pel trail i d'aquests moviments de mercato que hi ha hagut aquest mes de gener i que encara n'hi haurà més, segurament, no? Perquè Heras deixa Salomon després de pràcticament 19 anys perquè li arriba un projecte amb cara i ulls que li permet fer altres coses noves que encara no ha fet. Diversifiquen una mica les marques doncs, dins el mercat del trail. Salomon ha fitxat Alain Santamaría, que és campió d'Espanya de vertical 2023, va guanyar la Gorbella no com a nova promesa, perquè ja el coneixíem, però sí en el lloc que deixa Miguel Heras, que no és el seu substitut, evidentment. A canvi, Sport HG perd Gemma Arenas i ha fitxat Leire Fernández i continua comptant, això sí, amb el portuguès Miguel Arsenio. Per cert, que Davide Magnini i Mo Matís també han deixat Salomon Internacional, és a dir, que el mercat no és només a nivell espanyol, sinó que, òbviament, a nivell europeu també. Però, com deia, Miguel Heras és el gran nom. Va ser la primera notícia de l'any, aquesta baixa de Miguel Heras a Salomon, amb la gran majoria de persones que han treballat amb ell durant aquests anys, especialment Biel Ràfols, doncs acomiadant-se a les xarxes de l'atleta.
Doncs aquesta pèrdua sentida d'Heras, que deixa Salomon després de tants i tants anys. Avui que parlem precisament, Gemma, amb gent de muntanya, l'Albert Jorquera i el Pol Macuri Redolat, que tenen un projecte entre cella i cella. I ara que parlem de propòsits pel nou any, res millor que parlar amb ells, Gemma.
Comença l'any i n'hem parlat molt aquests dies, no?, dels nous propòsits, quan encetem una nova fulla o un calendari. Hi ha d'alguns que són molt clàssics, el de deixar de fumar, el de primar-se, el de llegir més, el de retrobar-se amb amics, el de xerrar més amb la família. Però clar, aquí nosaltres parlem d'esport i un altre dels importants és, per alguns, tornar a fer esport, començar-lo, o d'altres, potser de fer-ne menys, perquè també hi ha algun cas que s'hauria de fer mirar. Però, Pol Macuri, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Jorquera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres dos us heu liat, però d'una manera espectacular.
A mi m'han liat.
A tu, bueno, sí, tu li poses la culpa a l'Albert, ara veurem si això és cert o no, perquè ens heu d'explicar què vol dir De la neu al desert, un nou projecte que us portarà els dos de bracet a fer la marató d'Oman d'aquí molts poquets dies. A veure, qui ha enredat aquí?
A veure, la veritat és que jo l'he enredat amb ell, però després el més motivat i el que més estirava era ell. O sigui que diguéssim que l'esporra vaig ser jo, però el foc és el Pol, eh?
No, m'ho crec totalment, però totalment. Havent-lo vist a d'altres llocs, i tant que sí. De la neu al desert, Pol, explica'ns una miqueta. Tu ets un home de muntanya, d'esquí, de trail, que ara doncs t'han proposat trepitjar un altre tipus de terreny i no has dit pas que no.
Correcte. És cert que vaig estar 12 anys ja amb el rendiment amb esquí de fons fins a arribar als Jocs Paralímpics i durant aquests 12 anys la prioritat era l'esquí de fons i quan vaig acabar vaig veure que l'esquí de fons, però a nivell psicològic sobretot, l'havia d'apartar una miqueta i poder disfrutar d'altres esports o centrar-me més en el trail, que era un esport que sempre havia sigut com a pretemporada i tenia ganes de mirar què era el que passa al meu cos amb una hiperèsia a la part dreta d'oferir i de regalar al públic pues, un bon espectacle. Llavors, quan em va arribar la proposta d'anar a Oman a fer 165 quilòmetres en 4 etapes, no m'ho vaig pensar. Primer perquè em va vindre molt record d'una època molt, molt impressionant, que era fer travesses de muntanya amb els col·legues, i sí que hi havia un cron entremig, però em recordava molt aquella època, i després era un projecte molt diferent al que jo havia viscut amb esquí de fons, i que era el moment d'agafar-m'hi, d'agafar el tren i poder caminar, pues, juntament amb l'Albert i amb l'organització per poder veure què era capaç la hemiparèsia d'oferir-nos.
Clar, aquí hi ha dues coses a tenir en compte. Ara tu ho deies, aquesta hemiparèsia que t'afecta la part dreta del teu cos. Tu has estat paralímpic als Jocs Olímpics del 2022, de la Xina, i portes una bota especial per segons quins tipus de terreny, gràcies a Salomon també, que t'han ajudat molt amb el material. Tu portes doncs a fàbrica aquest hàndicap, tot i que sempre que hem parlat amb tu la paraula fins i tot inclusiu fa una mica de nosa, perquè tu t'has adaptat sempre a fer qualsevol esport i sense diferències, no? I de l'altra és que la Marató d'Oman, Albert, que tu ja l'has fet, ara ens ho explicaràs, la gent pot pensar que són 42 quilòmetres pel desert, i no, al contrari, són 165 quilòmetres en 4 dies. Per tant, no és una marató, és que és 4 vegades això.
Sí, 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 realment és com dius, són 4 maratons pràcticament en 4 dies, i una mica tot va sortir, com tu bé dius, jo hi vaig anar l'any passat com a camí cap a anar a la Marató de Sables, i bé, la vaig acabar, em va anar molt bé, vaig acabar el 13, bueno, hi havia 70 participants, tampoc no molts, i vaig anar també una mica a explicar l'experiència i a comunicar el que es vivia allà. I a l'organització li va agradar molt la feina, i aquest any em van tornar a convidar, no? I clar, realment ho pensava i dic, bueno, jo és que tornar, jo per mi ja ho he fet, vull dir, no em motiva gaire, ja com a molt ja he viscut l'experiència, com a molt que puc fer una mica millor, una mica pitjor, i aleshores hi vaig començar a donar voltes de què em motivaria, i vaig pensar que em motivaria ajudar algú d'alguna manera a acabar això, no? I una mica donant-li voltes vaig pensar en el Pol, li vaig proposar pensant-me que m'engegaria por ahí, i ja et dic, el moment va ser com sí, 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 i supermotivat, i realment, doncs, ara a mi em fa molta il·lusió, no? I jo ahir li donava voltes de que una miqueta ho vaig fer pensant en jo ajudar algú, però veient com està entrenant i lo fort que està, al final, no sé si jo l'ajudaré gaire o al final li faré una mica de rèmora, perquè, no sé, avui parlava amb algú i deia, bueno, és que en principi vaig ajudar, però jo crec que el Pol sol tranquil·lament ho podria fer, però sí, no? Sí que és veritat que tenir algú una mica que et doni una mica de suport moral, sobretot xerrera quan anem corrent, i una mica de consells també, perquè al final hi ha molta part de preparació, crec que pot ajudar una miqueta.
Ara et pregunto pel desert d'Oman, que és el que recorreu, Albert. Abans, però, tenim gol a primera, Albert.
Ha marcat el Celta del camp del Mallorca, gol d'Aspas, el Celta que recupera una pilota en la sortida des del darrere del conjunt gallec. Larsen recupera, fa l'assistència cap a Aspas, que l'engalta bé, que fa un bon xut, molt a prop del pal de la porteria de Rajkovic. No hi pot fer res el porter del Mallorca, que està perdent. El Mallorca d'Aguirre perd 0-1 contra el Celta al 13 de la primera.
Albert, de Ferran Jorquera, et deia això del desert d'Oman, Jorquera, que diuen que és dels més espectaculars del planeta. Tu ho corrobores o no?
Sí, és molt bonic, és diferent del de Marroc, que potser és com més, té més pedra i és una mica més taronja, per dir-ho així, i el d'Oman té aquell tipus de sorra més vermella, més fineta, i crea un paisatge molt semblant a Mart, per les fotos que he vist, i és realment, és més bonic, jo crec, visualment és molt més bonic. També és més dur, perquè hi ha més duna, i al ser més la sorra més fineta, se't fica més per totes les parts del cos i dificulta una miqueta més l'aventura.
Clar, i tu, Pol, com ho has treballat, això, aquest terreny, aquesta sorra que no hi estàs tan avesat?
Doncs realment la manera de treballar-lo ha sigut que durant unes quantes setmanes hem estat aquí a la Barceloneta tocant sorra, i després vaig marxar un dia també que vam anar a Vilanova i la Geltrú entrenar amb l'Albert, que vam combinar una miqueta de tot i vam coordinar un entrenament que els dos ens anava bé. I sí que he tingut molt bones sensacions, però també he tingut sensacions de que la musculatura s'ha carregat més d'un aparc a l'altre, he tingut sensacions molt, molt bones, que també les hem pogut controlar molt amb l'entrenador, amb l'Andrés, i per saber què ens podria passar o què ens passarà a nivell muscular, sobretot, i poder-ho tocar d'una manera o d'una altra. Llavors, ara estic en un moment que em trobo molt, molt bé, amb moltes ganes de que arribi el dia, poder tindre sensacions allà in situ, que realment sabré com està el meu cos. I per la resta ha sigut molt semblant, m'ha recordat molt el tipus d'entrenament de Cegama, sobretot.
Sí?
Bueno, més que res, perquè vulguis o no, estàs preparant 4 maratons seguides, i llavors el quilometratge diari de les curses és com si preparessis una marató, i m'ha recordat molt els quilometratges o les hores invertides amb una preparació com Cegama.
Són 4 etapes, ho dèiem abans. El primer dia feu 47 quilòmetres, el segon en feu 55, el tercer dia són 42, el dia que realment és una marató, però és etapa nocturna, és a dir, que aquell dia, entenc, Albert, no?, que durant el dia podeu descansar fins a alguna hora en concret, però clar, després l'etapa 4, l'últim dia, sí que comença de dia. Per tant, no sé si enllaceu la 3 amb la 4 directament.
Sí, correcte. És com explicaves. Els dos primers dies, de fet, són bastant durs, perquè, a més, són els dies que vas més carregat, sobretot el segon. Aleshores, el tercer dia surts al migdia i acabes de nit. I és veritat que aquell dia tens més temps per descansar, però a la vegada arribes més tard i el dia següent doncs has de sortir molt aviat.
Uh-huh. I quin tipus de material, Pol, hauràs de dur?
Doncs és una cursa d'autosuficiència, llavors ens ho portem pràcticament tots nosaltres, menys la tenda, i com habitualment tindrem molta aigua durant tots els quilòmetres, i des de Salomon ens estan preparant un calçat específic per empolaines enganxades directament a la bota per poder anar més còmodes,
i que no entri sorra,
que no entri sorra, correcte, i que el peu tampoc no s'escalfi tant com si portéssim unes polaines enganxades directament amb vercles. I per la resta portarem una motxilla més grossa de trail per poder portar tot el material allà in situ, i sobretot suposo que haurem de cuidar molt la hidratació, la alimentació, les hores d'exposició al sol amb bones ulleres, que jo crec també ens ajudarà moltíssim per poder cuidar al màxim la visió i anar ben tapats pel sol, perquè hem de vigilar moltíssim de fatigar el cos tant com puguem, però de cuidar-lo al màxim també.
Uh-huh. I roba d'abric, no, Albert? Perquè allà al desert, normalment a la nit, baixa molt la temperatura.
Sí, tampoc tant, Jo les vegades que he estat, anava una mica espantat i no... Sí que has de dormir amb un sac i una miqueta, potser una jaqueta, però no t'has de tapar. Però sí, òbviament, que la diferència tèrmica és bastant àmplia.
Uh-huh. Repartireu el pes, imagino, no?
Bueno, és una de les coses que al principi havíem parlat, de potser poder portar jo més pes, però en principi la idea, el que vam parlar amb el Pol, és que cadascú es portaria el seu, si tot va bé, i la idea és anar així. També anem una mica a veure, Pol, a veure què passa, perquè hi ha moltes coses que tot i que jo ho hagi fet, canvien estant al Pol, i anem molt oberts a això, no? Saps que tindràs dificultats o tindràs problemes o coses inesperades, i has d'anar una miqueta amb la mentalitat oberta de dir, bé, ens passaran coses, anem a superar-les.
Sí, penso que és això, i que, com bé deia l'Albert, el fet de jo tindre una diversitat funcional, una diferència, o millor una persona ordinària, per exemple, a l'hora d'atacar una direcció o una duna, doncs ho tacaria d'una manera, i potser en el meu cas, el torçar més el peu dret, doncs ens hem de plantejar o he d'analitzar molt millor el terreny, perquè potser em surt més a compte fer una mica més, però que el peu dret no es fatigui tant, que no pas seguir una trajectòria X, que potser és molt més còmode, molt més pràctica, però que a nivell fisiològic meu pot ser pitjor. Llavors, una miqueta, l'idea és anar obert amb tots aquests temes i veure què ens trobem, veure com reacciona el peu, sobretot amb moltes sorres que ens trobem durant els 165 quilòmetres, i poder-ho tacar, poder-ho xerrar, poder-ho analitzar molt bé. I també, personalment, em fa molta gràcia per això, perquè és podrem treure els feedbacks molt diferents, cadascú, jo que a nivell personal, l'Albert segur que a nivell personal, com una visió externa, però segur que tindrà altres feedbacks diferents als meus, i poder-los ficar en comú i poder-los compartir amb tota la societat que ens estarà acompanyant, penso que és impressionant, o fins i tot plantejar altres reptes amb altres persones amb diversitat funcional que coneguin una miqueta el que anem a fer, penso que és molt màgic, això.
I, Pol, fins a quin punt li has demanat detalls a l'Albert del que et trobaràs allà? Fins a quin punt prefereixes que et sorprenguin coses quan arribis?
Soc una persona que va molt... O sigui, que m'agrada saber on vaig, està clar, però m'agrada molt trobar-me jo allà in situ a un moment, perquè tinc una diversitat funcional que cada dia reacciona d'una manera diferent. Potser el primer dia reacciona d'una manera espectacular i el segon dia, pels motius X que jo no conec, doncs el peu dret reacciona d'una altra manera. Això ho he notat moltíssim amb esquí de fons, corrents no ho he notat tant, a poc a poc ho estic notant, però també és més difícil. Vaig una mica amb elements molt, molt oberta, una mica sí que és cert que l'Albert, amb tota aquesta època prèvia a la cursa m'està donant molts consells de què ens trobarem, de com atacar-ho, de què fem cada moment, i de petites cosetes que millor jo no hi conto, però que realment són superimportants i que allà in situ se li donarà molta més importància.
Mm-hmm. Perquè, Albert, l'objectiu quin seria? Acabar la cursa?
Sí, sí, no, acabar amb el temps que sigui. És una cosa que jo li vaig plantejar al Pol, totalment obert en aquest sentit. Si al final haguéssim de caminar-la tota, doncs la caminaríem tota, i jo crec que si poguéssim acabar seria sensacional, la veritat. A mi quasi em motiva molt més acabar aquest any amb ell que l'any passat, que per mi era la meva primera cursa. I ara recordaves, no, el que tu deies, Gemma, jo l'any passat vaig anar totalment a l'aventura, no en tenia ni idea, i anava a viure aquesta aventura per després no patir tant a sables. I, en canvi, aquest any, clar, jo aquest component d'aventura ja l'havia perdut, perquè és el que deia, no? Jo tot això ja ho havia viscut. I a mi, precisament, tot això que diu el Pol de totes aquestes incògnites és el que m'apassiona, no? És el que em vull trobar i el que li dona tant valor al anar amb ell, no? Que canvia completament la situació i passa a ser una nova aventura, no? Que és una mica el que buscàvem aquesta cursa.
No, és la gràcia, no? Gaudir de tot plegat. A veure què passa, perquè hi ha més gent que ho fa per parelles o sou un cas excepcional a la Marató d'Oman?
Normalment es corre per equip, però se sumen els temps, és a dir, a no ser que hi hagi, per exemple, no sé els participants que hi haurà aquest any, però que hi hagués una parella, diguéssim, que decideixen anar junts, no? Però no és l'habitual. Normalment la gent va sola, fins i tot, per exemple, hi ha els germans El Moraviti, que són, bueno, l'any passat en Mohamed va guanyar sables, i cadascú, evidentment, competeix, no? I després sí que és veritat que hi ha una classificació per equips, però el Pol i jo el que hem dit en tot moment és d'anar junts, precisament per tenir aquest suport també i pel que pugui passar, sempre i quan no passi alguna cosa, que també pot passar a mi, no? Per exemple, igual ha de continuar el Pol sol, però la idea és sempre fer equip i sempre anar junts i viure l'experiència junts.
Més enllà dels problemes que tu el peu et pugui portar o no, que això ja ens ho has comentat, i és una incògnita, veurem què passa. Què més et neguiteja? Hi ha alguna cosa que neguiteja? La calor, la gana? Què és el que... Si hi ha alguna cosa que et preocupa?
No, realment no em preocupa massa. Penso que porto una trajectòria a la muntanya que, sobretot en el moment, com us explicava abans, de l'època de fer travessies amb motxilla grossa durant 4 o 5 dies, 15 dies, amb els col·legues, que passàvem moltíssimes hores caminant amb pes, i realment això també em dona una tranquil·litat molt grossa a l'hora d'enfocar aquest repte, i realment no em preocupa massa. La calor sí que és cert que no, tinc un cos o tinc una trajectòria esportiva de que no està acostumat a córrer amb tanta calor i amb tant sol, però sé que he de cuidar molt bé les petites cosetes com la hidratació, l'estar tapat, l'alimentació, i que a part d'això podrem fer-ho sense cap mena de problema i acabar les curses si tot va bé. Llavors, personalment, no, ara mateix no estic preocupat. Segurament, a mesura que es vagin acostant els últims dies o quan estiguem allà al viatge, pues entrarà tot el neguit o totes les emocions i serà una altra història, o quan arribi, com molts cops m'ha passat amb altres competicions o amb objectius molt, molt importants d'arribar al lloc i trobar-te allà en plena acció, i és quan surt totes les incògnites, totes les preguntes, i però de moment ho portem molt, molt bé.
Tu ets més calorós, eh, Albert? Tu com a vilanoví?
Sí, jo la calor és el que menys em preocupa, la veritat. Jo més el menjar i el dormir.
El menjar, això no va dir. Qui menja més dels dos? Jo crec que diria que el Pol, però no estic segura, jo.
Home, això no ho tenim calculat nosaltres.
No? A veure, no us baralleu per una barreta, allà, enmig del desert.
Pues, m'encares, Pensa que ho has de portar tot. Jo l'any passat vaig passar gana, eh?
Ai, ai, ai. Doncs mira, ara ja saps que has de pujar una mica a l'aposta, no?
Sí, sí.
Que no passi res.
Més val portar una miqueta més de pes i no passar gana que no al revés. Però que al final has d'ajustar una mica, perquè no pots portar de tot.
Clar, i m'imagino que és una aventura que, com aquell qui diu, us dediqueu a vosaltres mateixos, especialment tu, Pol, que no l'has fet mai.
Bueno, per mi és per mi l'emoció és a veure què passa, o sigui, és una història que no he fet mai, és un terreny que no he tocat mai, i he tocat molts altres terrenys, sobretot a la muntanya, i per mi és una novetat, que això també m'omple d'il·lusió i d'incògnita de la vegada. El fet d'estar tantes hores a la sorra, en un terreny que potser sembla que no hi ha tant impacte, però que realment la fatiga hi serà molt heavy, però veure com reacciona el cos és una de les coses que més il·lusió em fa, per després intentar-ho, poder portar-ho amb altra gent que potser també ho agraeix.
Mm-hmm. Això comença el dia 20, acaba el 23, el 18 marxeu cap allà, entenc que el viatge és llarg. Teniu un dia de marge, no?, per reconèixer el terreny, no sé què podeu fer un cop arribeu allà, Albert.
Doncs no, poca cosa, perquè a terres et porten al matí amb un resort al desert, fas ja les verificacions i el dia següent ja directament comences. La part bona és que també acabes directament al resort i allà ja estàs esperant, ja t'estàs esperant amb menjar i tot. O sigui que realment serà molt ràpid, però quasi que millor, perquè és el que deia el Pol, que al final els dies abans et comences a posar una mica nerviós i tal.
Sí.
I la millor manera de treure't els nervis és començar a córrer i començar a centrar-te en el que has de fer. I ara pensava en el que deies a Gemma, i realment jo crec que és una aventura vital, no? Tu preguntaves per què, jo és veritat que ja hi he estat, i a mi una de les coses que em motiva és conèixer nous llocs i noves cultures. Això crec que el Pol ho coneixerà. I al final també és una aventura, és quelcom que recordarem tota la vida, vagi com vagi. I això avui en dia és impagable, la veritat, tenir aventures d'aquestes vitals, no?, que saps que recordaràs per sempre. I que jo crec que a mi, per exemple, com a persona, a viure-la amb algú com el Pol, a qui admiro per la manera de ser, la valentia, no? Jo, està més tranquil ell aquest any que jo l'any passat, vull dir, per mi això és impagable, vull dir, perquè són aprenentatges vitals que t'endús i que et queden per sempre.
De fet, el que esteu fent no és més que portar els valors del trail a la sorra, a un desert, no?
Sí, al cap i a la fi som dos corredors de muntanya apassionats per la natura, llavors és un terreny que nosaltres no estem acostumats, però hi ha poder altres atletes pues que sí, i poder tindre aquesta oportunitat com a atletes de trail, penso que és impressionant. Llavors, és un terreny nou, és de natura, és de muntanya, vulguis o no, i llavors tot sigui per sumar quilòmetres, sumar experiències i compartir-les a la mateixa vegada.
El desert atrapa, Pol, ja t'ho dic jo. No s'assembla gens a l'escenari de Bagà, d'una ultrapirineu, de Cegama, no? No s'assembla, però atrapa. Ves que no repeteixis,
ja pensarem, tu, ja pensarem tu i...
Molt bé, ja m'ho diràs. Per cert, qui vulgui seguir la prova, Albert, té alguna manera de poder fer-ho? No sé si és possible fer-ho online o...
Sí, hi ha classificacions diàries, no sé si és Elite Chip o que estaran penjades cada etapa. La part bona és que Oman va per davant en hores, o sigui que aquí es podrà seguir bé, i després nosaltres intentarem anar actualitzant una miqueta sempre que puguem a les xarxes el resultat, perquè crec que com a premsa doncs, tindrem accés a internet després de les etapes, tot i que la majoria de participants doncs, és com a Sables, no?, que estàs totalment incomunicat.
Mm-hmm. És una mica l'encant també, no?, de quan estàs al desert, doncs, que estàs totalment amb el focus posat en això que estàs fent. Té una miqueta d'enveja, també ho he de dir, perquè, clar, no qualsevol pot agafar la maleta i anar-se a fer la marató d'Oman. Però, bueno, n'estarem pendents, estarem pendents i ja ens explicareu quan torneu.
Perfecte.
Com ha anat, i a veure si aquesta cara d'il·lusió que et veig ara aquí, Pol, la després es multiplica per 10,
Sí, sí, i tant, esperem que sí.
Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta història. Moltíssima sort en aquest nou projecte, que vagi molt bé i sobretot que la gaudiu molt.
Sí, sí, això sempre. Per això hi anem.
Molt bé. Gràcies, Albert.
Gràcies, Gemma. Una abraçada als dos.
Moltes mercès.
Una abraçada al Pol Macur i a l'Albert Jorquera amb aquest nou projecte que ens han vingut a explicar a l'Ultra Esports. I abans d'arribar a la meta, com sempre, en Pucurull lamenta la mort de Carmen Valero, la millor atleta espanyola del segle XX.
Amigues i amics, l'altre dia vaig quedar trasbalsat amb una notícia que em van donar per WhatsApp. S'ha mort la Carmen Valero. La Carme, a qui coneixia i admirava, era una atleta d'un currículum excepcional. Nascuda a Terol i veïna de Sabadell des de molt petita, als 14 anys va començar a córrer i aviat va destacar. Va ser campiona del món de cross 2 anys seguits, el 1976 i el 77. 8 cops campiona d'Espanya i 7 de Catalunya, i va ser la primera atleta espanyola que va participar en uns Jocs Olímpics. Va guanyar el premi a la millor esportista de Sabadell el 1973, 75, 76 i 77, i va ser reconeguda en 4 ocasions com a millor atleta espanyola pel Consejo Superior de Deportes. La vaig tractar poc, però em semblava d'un caràcter indomable. Va tenir problemes amb les federacions, tot reivindicant la igualtat entre homes i dones. Deia que era inadmissible que un mundial, per exemple, el guanyador se l'endongués 1 milió de pessetes i la guanyadora només 100.000. Se la va considerar com la millor atleta del segle XX a l'Estat. Amb tot, i com passa sovint, el reconeixement a casa nostra no estava en concordança amb els seus mèrits. Ni ho va estar ara. Tenim raó els que diem que el comiat que se li ha donat a la Carmen Valero des de l'esfera pública catalana no podia ser d'un perfil tan baix com el que ha tingut. I no em va sorprendre, tot i que em va doldre, veure l'altre dia com els diaris esportius més importants del país informant en portada de la seva mort. Un de Madrid ho feia a tota plana i 2 de Barcelona no deien res, i un altre en un raconet amb una frase. I és que, com és sabut, els catalans no honorem com cal els grans esportistes. Fins al cap de setmana que ve, correu, ho corrineu molt.
Li farem cas, com sempre, al Miquel Pucurull i com aquest record, evidentment, per la Carmen Valero.
I per cert, que van a molt bon ritme les inscripcions per la Marató de Barcelona del dia 10 de març. Han arribat ja les 17.000 inscripcions i l'objectiu és arribar potser les 21.000, o en tot cas superar el rècord de les 20.500 de l'any 2016. Per tant, de moment 17.000 ja inscrits a la Marató de Barcelona quan falten 2 mesos aproximadament.
Excel·lent xifres, sí senyora. Gràcies, Gemma, fins la propera.
Gràcies, adeu-siau.